Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Els humans ens inquieta com es mouen els ocells, abatzegades, sense fluir, com si els hi faltessin fotogrames o com si els hi sobressin. Això és el que escriu Carlota Gurt en el seu nou llibre Biografia del Foc, un autèntic retaule de les relacions humanes, des de l'enamorament més fulgurant fins també al ressentiment més agre. Quines conseqüències tindran les nostres decisions? Biografia del Foc ens parla d'aquesta incertesa que ben bé podria suggerir el vol d'un ocell. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Un minut que passa, 2 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Què tal, com esteu? Ja dinats, no dinats? A punt de fer-ho, Marta Harkey a la sotsdirecció.
Bona tarda, molt bé.
Tu dinada ja, eh?
No he dinat. Encara no, veus? He pres un batut.
De què?
De plàtan, de llet, de nous...
Però després tan ràpid que no saps ni què hi havia allà dins.
És el de l'esmorzar, que hi poso tot el que trobo a la nevera.
El peix, un pelo santo...
Sí, perquè si poses llet, ja diguéssim que ja cobreix, saps? Ja, tot ho lliga tot.
Però no és que és el de l'esmorzar.
Ho he allargat una mica avui, he fet un brunch.
Brunch, molt bé. Els guions que han de la Figueres...
Hola, bona tarda.
Dinada.
Dinada. Pollastre amb sa feina.
Carai.
Bé. Oriol Francisco, la producció...
Semi-despús dinat. Faltava el postres.
Sabia que anaves a dir semi-despullat, i com que semi-despullat?
No és el cas. No, per favor. No. Semi-despús dinat.
Molt bé. Jo també em trobo en aquesta situació.
Però tu despús dines fins molt tard,
fins molt tard. He fet un semi-dinar amb la Candela i després ja, no sé.
Ja ho trobarem.
Els entrants.
Mireu, mentre tu facis la digestió, jo després ja la faré.
Ha fet més que els entrants. Ha fet un primer plat, ha marxat i li queda el segon.
Exacte. En Ferrer Capdevila, despús dinat, es confirma el iogurt. Està amb el iogurt ara mateix. A la vida pràctica, la interpretació simultània, la Marta Medina, que diria que encara no ha dinat. Ah, sí que ha dinat avui, sí? Va, perfecte. El món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, que encara no han dinat, i també Paula Moreno, a l'Univers Sonor, que la Paula no dina, només...
Red Bulls. Bueno, no, com es diu això?
Ella s'hidrata.
Energies, begudes energètiques, sí.
Diu que sí, que ha dinat. Ara ho mirarem. Ara ho comprovarem, si ha dinat o no.
Va. Si té el tàper ple o no.
Això, tots som de fabricació pròpia, tots nosaltres.
Fabricació pròpia.
Ells tenen un comportament pues, com un guacamai, com una espècie pues, salvatge.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que aquí repassem l'altra actualitat d'aquest dimecres amb l'equip de fabricació. Després farem la digestió, la farà la Harke amb en Pau Llorenç. Ell és organitzador de la cursa dels tractors de Casserres,
sí,
al Berguedà.
Tenim molts dubtes.
Primera cursa que es fa, de tractors a
Casserres. A veure si encara som a temps de participar. I què es necessita?
Un tractor?
Val.
Ah, no sé, digue, potser... Digue'm espavilada,
La zona blava el tinc aparcat.
Sí?
Broma.
Sí? Un John Dere.
Sí.
Aquests són els bons, oi?
Són els bons.
Hi ha Lamborghinis també de tractors,
Sí.
Hi ha Lamborghinis de tractors? Però marca Lamborghini.
Sí.
És que van començar amb Lamborghini, que el vols trucar.
No, sí, perquè això és per estar en una discoteca que tens un Lamborghini i surts tot emocionada i et trobes un tractor a la porta.
I apareixes amb el tractor Lamborghini. Bé, Harke, doncs ja ens explicaràs què tal aquesta primera cursa de tractors. Reus de Casserres.
Us faria gràcia venir amb mi?
Sí.
Si ens diuen que hi ha places disponibles...
Sí, home, jo vaig aprendre a conduir amb un tractor.
A veus?
Ah, sí? De veritat.
Doncs conduiràs tu, el portaràs tu.
A més, no arribava als peus i anava estirada així. És molt divertit.
No té gaire a veure, no?
Escolta, i com va fer?
No té gaire a veure? A conduir un cotxe amb un conductor.
No, no té gens a veure, no té gens a veure. El bo és que va més a poc... En aquell temps anava més a poc a poc i l'accident...
No hi ha
perills. Bé, és relatiu.
I jo sé d'un que va amb tractor i escolta la fabricació pròpia mentre va al tractor.
Ara mateix, eh?
Ara mateix.
Doncs saludem-lo, no?
Sí, ara ens estàs escoltant. Bona tarda.
New Holland, també sona com a nom. Possible de que hi participem amb un
New Holland. Sí, també és...
Ja veureu quina escuderia ens acaba...
Déu-n'hi-do, pregunta-li tot al Pau, que el tindràs cap a un quart de quatre. Exacte. Va, i després, com cada 15 dies, aquí al Fabricació, els dimecres, vindrà l'activista social Aixa Miró, avui per parlar-nos d'un projecte solidari amb una nova convidada a l'espai social del programa. I a les 4 avui farem el cafè amb l'escriptora Carlota Gurt, que acaba d'escriure Biografia del foc, ho hem explicat a l'inici. A més, tindrem també a la periodista Olga Vallejo, que ens porta documentals de dansa. T'agrada ballar? Tocarem tota mena d'estils amb músiques i ritmes diferents. Això serà quarts de 5. I a partir de les 5, avui ens toca parlar de rutes, que ens proposarà en David Martínez del web i Twitter Històries de Barcelona. Avui en David ens parlarà del botellot que va acabar amb el bombardeig de Barcelona.
Ui, és que això es va a vegades s'embolica.
Se li va de les mans.
Quin titular. I ens porta una llista de noms de carrers de Barcelona, noms coneguts, com ara, per exemple, el carrer Patritxol.
Ah, xocolates.
I ens explicarà el perquè d'aquest nom. Ah, i acabarem amb la nostra pròpia taula de diàleg amb l'Aleix Cabré. Avui l'Aleix a distància. Tenim malaltor.
Sí.
El Guillem Figuerola i ella.
Està bé, això.
La Maria Antònia. Maria Antònia Batlle. I així arribarem a les 6 de la tarda. Set minuts que passen de 2:45. Vinga, va, que ens hi posem. Obrim Realitat Paral·lela. Que dius que la realitat paral·lela d'avui se submergeix en aigües internacionals.
Sí, perquè avui parlarem d'un tema que m'agrada molt, que són els creuers.
Es loquísimo ver a tu alrededor nada más que kilómetros y kilómetros de agua perfectamente azulada.
Agua azulada.
Tenyida.
És una cosa que... Bé, no ho sé, no sé què veu aquest pobre noi, però és clar, no sé de quin...
Qui és aquest noi?
El Luisito. Ah. El Luisito, que després el tornarem a escoltar, eh? És un fanàtic dels creuers. Bé, de fet, aquest era el primer creuer on ell pujava, i després escoltarem al final d'aquesta realitat paral·lela quina impressió s'han vendut d'aquesta agua solada i quilòmetres i quilòmetres. Bé, hi ha molta gent que això dels creuers els torna bojos, i avui els dediquem a ells, la realitat paral·lela. Amics creueristes, avui us porto dues notícies del món dels creuers, una de bona i una de dolenta, i ara us pregunto, aquí els que sou a la taula, per quina voleu que comencem?
Per la bona.
Sí.
Sí?
Ah, jo hauria dit per la dolenta.
Doncs fes-li cas a la Mercè.
No, a veure, tu, Uri, què dius? Dolenta també.
Dolenta,
jo també.
Va, doncs comencem els tres dolentes.
Comencem per la bona. Després de 7 anys en construcció, Royal Caribbean dona la benvinguda a l'Icon of the Seas, el creuer més gran del món. Un creuer amb espais, restaurants, parcs aquàtics, moltes botigues. És com un Cort Inglés, però en horitzontal i flotant.
M'he perdut l'espai del Cort Inglés, jo.
S'ha de buscar.
La propera vegada l'hauré de buscar.
Has d'anar a la planta de banys. I és una mica com el Piscines and Wellness.
O sigui, primer vaig a la del Bernús, a la 5, i després baixo la dels banys.
Es deuen poder provar?
Home, clar.
Els Bernusos, que si no t'ho compro.
No, les piscines.
Clar. Bueno, escolta, el que va malament al Cort Inglés, és dir, per això són els ascensors, que tardes mitja vida d'anar.
Tenen ascensors.
Al Cort Inglés.
Estic descobrint una de coses.
I tant.
No vas amb les escales mecàniques tot el dia. Sansor també.
Ah. Veu? Això també passa als creuers, eh?
Sí, és veritat.
És que són la mateixa cosa. Bé, com dèiem, la construcció d'aquest Icon of the Seas s'ha allargat més del previst a causa de la pandèmia. Això ha tocat, ha perjudicat a tots els sectors, però finalment el vaixell ja és en mans dels seus propietaris. L'entrega, de fet, es va fer efectiva, un racó de món complicat de trobar a Google Maps, això d'entrada. Les drassanes de Meyer Turku, a Turku, Finlàndia. Els constructors van donar les claus al capità una mica quan vens una bici igual a Pop i dius, tot a teva. A partir d'aquí, a jugar. També li devien fer la típica broma de no perdis la carta de Navaga. Entens o no, no el capità?
És la típica broma. Val.
Que es fan entre ells, la gent de mar.
No l'entenem, perquè no som gent de mar.
No us ho han dit mai, allò de Candela, no perdis la carta de Navaga.
Com?
No t'ho han dit mai?
A tu sí?
Sí. Oh. O aquest ja ha perdut la carta de navegar, o sigui que ja va pel pedregar. Això ho enteneu?
Sí, no. A veure, que sí que entenem el significat, però que no ens ho han dit mai.
Ah, no? Ai, que potser és de Terrassa, això.
O de casa teva, potser ho diuen.
Nosaltres no és que siguem família de creuer, vull dir, no tenim creuers aparcats al pàrquing, eh? Vull dir, ara no...
Però teniu la carta de navegar localitzada.
A lloc. Ah, és a dir, si tu perds la carta de navegar, vol dir que estàs torrat
boig. Que has perdut el nord,
al sud.
Has
perdut el nord.
Sí.
És això, no?
Falta rems.
Veus, aquesta no me l'esperava. Que no sapiguéssiu, que no enganxéssiu.
És que a Terrassa teniu molta cultura marinera,
sí,
no?
Sí, i mira que són de terra ferma, eh?
Exacte.
Ahir vas dir no sé què de la passeta, que tampoc vaig entendre-ho.
Ah, sí, canviar la passeta. O fer la farina plana, aquesta tampoc...
La farina plana. Bueno, no sé, que és que a casa teva...
També li devien dir una altra brometa de capità. Si tens un mal dia, no t'enfonsis. Vull dir, no t'enfonsis. Vull dir, ho has d'aixecar, això. Tot plegat un diàleg que devien fer això quan es van entregar el vaixell per trencar una mica el gel, que a Finlàndia, clar, hi fa fred i després Que jo penso, una vegada et donen el creuer, què en fas? Sí. On el deixes? Això suposo que ho tenien previst, aquesta gent.
Home,
és complicat de col·locar.
Els amarres, no?, de tota la vida. Bueno, a veure, sí.
Molt, eh? Estan molt plens, eh?
Una vegada va llogar un pis i em diuen, vols una amarra? I dic, home, mira,
igual,
com no hi posi, jo què sé...
Hi pots amarrar el que vulguis, no?
Un flotador, ja m'explicaràs.
Bé, mira, si poden amarrar... Hi pots amarrar el que vulguis. Una vegada el tens...
I amarra i el que vulguis, com si t'hi amarres tu, no?
Però... Exacte. Bé, un viatge inaugural de l'Icon of the Seas, que sortirà de Miami, Florida, el 27 de gener de l'any que ve, i que farà una volta de 7 dies pel Carib. També us dic que els amics creueristes saben també com jo que el menys important d'un creuer és on vas, sinó com hi vas. El destí, en aquest cas, les platges paradisíques del Carib són només el taló de fons d'un micromón farcit d'abundància.
L'escenografia, no?
Abundància, confort, luxe, oci i molt soroll.
Molt soroll.
No oblidem.
Sí,
i és que l'Icon of the Seas comptarà amb 8 barris a dins del vaixell perquè els viatgers explorin i voltin més de 40 bars i restaurants, el parc aquàtic flotant més gran del món, 7 piscines, un simulador d'onades per fer surf, un minigolf, que ja dius, fes-lo gran, no el facis...
ja que tens espai.
Un minigolf. La Chill Island, que és una zona per descansar, una zona adults only, l'Aquadom, que és una mena de salt d'aigua de 16 metres d'alçada, i l'Aqua Theater, que inclou robots, patinadors submarinistes i que no he aconseguit entendre què és.
Has dit 16 metres d'alçada?
Sí.
Un salt d'aigua? Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí. Total, que 7 dies de creuer em semblen molt pocs, tenint en compte que el creuer fa 269 metres de llargada, té 20 cobertes i una capacitat per 10.000 persones, jo els 7 dies els necessitaria per trobar el meu camarot.
És que allò t'hi perds. És horrorós. No m'hi veuràs, a mi pas, aquí.
Impossible.
No.
Complicat.
És que necessites com a mínim 7 dies per barri. I has dit que hi havia un munt de barris.
Clar.
Necessites un mes per entendre.
8 barris. Imagina't. Bé, sigui com sigui, enhorabona els afortunats que podran gaudir d'aquest viatge inaugural de l'Icon of the Seas, que alguns ja anomenen, de forma bastant desafortunada, el Titanic del segle XXI. Carai. Ho diuen per la magnitud. Exacte, perquè és enorme.
Gros.
Un vaixell que funcionarà amb gas liquat i comptarà amb la primera planta de conversió de residus d'energia al mar. Tant és així que els de Royal Caribbean ja li han posat l'etiqueta de creuer sostenible. Evidentment. Se non è vero, è ben trovato. Ara sí, amics creueristes, després de la bona notícia ha arribat el moment de la mala notícia, que seria el yang del ying.
Ja, és que també ho facis al revés.
És veritat.
Ara ens enfonsem. Ara sí.
La música farà una mica menys dolorosa aquesta trista notícia pel món dels creuers. No és que l'Icon of the Seas, el Titanic del segle XXI, ja s'hagi enfonsat, Déu no ho vulgui. Parlem del somni humit d'una vida esmicolat a l'últim minut. Com un putre d'aquells de 20.000 peces que n'has posat ja 19.999, et cau de la taula i t'obliga a començar de zero, que també, si et faltava només una peça, posa-la, vull dir, no t'esperis.
Però és aquell moment de tensió...
Que ho vols fer oficial i tal... Total, que el Lara, el primer creuer de luxe que durant 3 anys havia de navegar per tot el món amb 1.000 passatgers a bord...
Què?
No.
No navegarà.
Què?
¿A dónde irá? Miedo y fatiga.
Què ha passat?
Espero que no tinguéssiu un tiquet.
No, no és el cas.
No crec.
Una notícia, com dèiem, trista pel món dels creueristes i molt especialment els creueristes que van invertir tots els seus estalvis i van dinamitar la seva vida per pagar-se un bitllet en aquest vaixell que finalment, com dèiem, es quedarà a terra ferma. Això és veritat, eh? Això ho hem sapigut avui mateix. És notícia d'ahir. Ja se sospitava que la cosa no anava bé.
Què ha passat?
Mira, Live at Sea, deixa'm primer parlar-te del que prometia. Prometia el millor dels dos mons, Mercè, de l'aquàtic i el de terra ferma. Una aventura èpica que els organitzadors asseguraven que marcaria un abans i un després de la vida dels 1.000 viatgers a bord, que van pagar entre 80.000 i 90.000 dòlars per bitllet. Clar, estem parlant de 3 anys fent un creuer.
Però...
massatges, classes de ioga i fins i tot tallers de ceràmica. Una mica perquè veiéssiu la dimensió de la tragèdia.
I entenc que era tot pagat, és a dir... Doncs no és tan
tot
car,
inclòs.
Perquè 3 anys a la vida d'una persona, sí, si li sumes el lloguer i tot, no és tan...
Pots anar canviant de barri,
sí,
també.
De fet, els mateixos de Life of the Sea, prometien que tot era possible en aquest vaixell, fins i tot el pitjor dels malsons dels passatgers. La pela.
Canviar la passeta.
El projecte no s'ha pogut pagar, els inversors s'han negat a seguir amb el finançament a causa del conflicte a l'Orient Mitjà i la conseqüent inestabilitat dels mercats. Un projecte, per tant, que s'enfonsa. També millor ara que no hi ha ningú a bord,
sí,
que a la meitat de l'oceà Atlàntic, això d'entrada. Tenim a gent que ha deixat la feina, això és veritat, històries reals, que s'ha venut la casa, com apuntava la Candela, perquè si és veritat ells van dir, bé, doncs jo em veig la casa
si
i inverteixo aquests 80.000 euros. De fet, molts ja eren als Països Baixos, d'on s'havia previst la sortida del creuer la primera setmana de desembre. Ara l'empresa els diu que els tornarà els diners, però... amb mensualitats, tota la confiança...
Como dos plazos.
Exacte. Sí,
ho anulen ara, que havia de sortir ja.
Sí, sí, la gent ja era a lloc.
Vull dir, els inversors deixar d'invertir-hi ho han fet com molt tard, no?
Falta un acabat, una capa de pintura.
No ho sé, noi, també us dic que potser us embarqueu i això del creuer no us fa el pes. No, pels que s'han quedat tard.
Ens embarranquem.
Perquè, pobres, per donar-los algun tipus de consol. I després haguéssiu hagut d'estar 3 anys a disgust. A bord d'aquest vaixell. Això, per exemple, tornant al Luisito, és el que li va passar amb ell, i així tanquem el cercle, que va pujar a bord d'un creuer, per sort, eren només de 7 dies, però no li va acabar d'agradar, i ho explica posant la seva tieta pel mig i no s'acaba d'entendre.
Descubrí que tal vez los cruceros no son tanto lo mío. Pero, por supuesto, esa es mi experiencia personal. Yo me mareo muy fácil, no me gustan mucho los espacios pequeños. Es una excelente experiencia, es muy bonito, solamente que tal vez no es 100% mi mol. Como cuando la tía Cleotis te hace un pipián y te hace un mole. ¿Cómo? Y tú dices, como que está bueno tu pipián, tía, pero me gusta más tu mole. Así exactamente.
Jo crec que necessitem a la Medina que ens faci la interpretació simultània, eh? Perquè...
No. Tia, no me gusta tu mole.
Ni tu titian.
Ni tu titian.
Però és com quan vols ser més explicatiu, fas una comparació que et destrossa l'explicació prèvia.
Sí, ha de ser universal, l'explicació. Però
què parla?
És tan local...
No en tinc ni idea. Jo he entès... Això es desprèn, suposo que sí, que la tieta li fa qui li faríem una truita de patates, un pa amb tomàquet, i tu l'has de dir, tia, el teu pa amb tomàquet no m'ha acabat d'agradar.
Està bé, però a mi no m'ha agradat.
Semblen dues coses que haurien de casar. És a dir, botifarra i seques.
Per exemple.
No? I és el pipián i l'altre que és el...
Mole?
No sé.
El mole.
Els dos no està a l'alçada de l'altre. Jo entès això, eh?
També que el Luisito es qüestiona una mica com tu ja sortint d'un creuer, el primer que et ve al cap com per, no? Per definir la teva experiència és aquesta barreja estranya d'ingredients. No estava bé.
Devies de 7 dies rumiant aquesta comparació.
Pobret, deu estar marejat.
Són diferents plats de cuina mexicana.
Ah, veus?
Ens ho posa de Ferran. No us l'havia escoltat mai.
Que ràpid que és el Ferran.
Doncs escolta...
Fins aquí l'actualitat creuerista.
Sí, fantàstic.
Seguiré informant, eh? Si hi ha alguna altra novetat.
Es continua escoltant a les 6 de la tarda el so dels creuers de Barcelona?
M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. El problema és que, clar, entre setmana jo ara arribo més tard a casa, els divendres, i els caps de setmana acostumo a ser a Girona. No estic a casa. Aleshores, no puc sentir, però t'asseguro que si jo els dissabtes i diumenges sóc a Gràcia i trec el cap així pel balcó, se sent.
Va, home, va.
Et despentina.
Mira que ara estava pensant, no viu a Gràcia aquesta senyora perquè em digui que sent els creuers des del port.
La xamanaia va en línia recta a casa la Marta, sense obstacles.
Sí, perquè jo visc a Gràcia no he sentit mai res.
Un dia, és que has de venir a casa.
Però
ja li han dit a la Candela que ha de venir.
És que no convides. És que...
Noia, la casa meva, Mercè, les portes sempre són obertes.
Són obertes, sí. Puges escales amb facilitat, que
no gaire.
Doncs aquí tenim un entrebanc.
Per això me les deixarà obertes, perquè sap que no hi arribaré. En fi, escolta, pot arribar a plantejar-se que no sigui el so dels creuers, Harke? Perquè si diu que...
M'estàs dient que potser és una rentadora del quart?
Podria ser. T'enviarem la Paula des del servei tècnic.
Podries gravar-ho un dia? No, si jo sóc la que surt al terrat i li dic al capità, adelante,
endavant.
Tira milles.
Adelante,
i després ell és quan...
Grava un dia l'àudio.
Però si els vaig gravar un dia.
Ah, sí?
Sona, això.
Sí, vaig passar l'àudio. Ho recuperaré,
sona.
Candela.
Sisplau. Et vol sonar. Vinga, va, doncs, bueno, queda pendent això, Harry, que ens ho facis, però ara deixa, si us plau, m'heu de permetre que li fem cas a l'Uri, perquè jo aquest matí, quan he arribat, l'he vist amb una cara així més pensida.
De lo normal.
Sí, he pensat, avui no anem bé.
No anem bé, Mercè. No anem gens bé. No.
Vols un avís a navegants, pel que puguis explicar?
Avui tot va marítimament, eh? Vull dir, el tema aquàtic.
Mira, hi ha un tema que no puc treure del cap.
Sí.
I en volia parlar, però a mesura que he anat llegint l'article, he vist que no... que ens ficaríem en un jardí gros. Mm-hmm. I m'he autocensurat.
Molt bé.
Ah, això està bé.
Però us volia llegir només el titular. Sí, endavant. Diu així. Los expertos alertan sobre la peligrosa nueva moda en redes sociales.
Ay.
¿Vale? Comer excrementos no cura enfermedades.
Entenc jo, això. Digues-hi, Candela.
A veure, no.
Han hagut de venir uns experts, eh?
A dir-nos-ho, però quin tipus... De quin animal estem parlant? O sigui, excrements de quin animal?
Jo intentaré passar de puntetes, perquè no vull parlar d'això, però m'ho he de treure del cap.
Ho ha tret, ja.
Sí. Diu,
no vull parlar,
m'han tret targeta vermella.
Ara ja que no m'ho puc treure del cap, sóc jo.
Targeta vermella de bo, eh? Per part del productor.
És curiós que aquest fenomen viral, que emula de forma casolana el transplantament de microbiota, i això és cert, ve d'aquí, l'exemple, aparegui just el dia després de la gala de les estrelles Michelin i dels museus dels horrors gastronòmics de la Marta. És, com a mínim, és curiós, aquest fet. Però, canviem de tema, no deixem les delicatessens culinàries, perquè us porto la novetat que arrasarà aquest Nadal.
Ah, ja està, eh? Perdona, ens deixes així, amb el titular.
Sí, Marta, perquè...
Val, perfecte.
Jo, Harke, ja està.
Sí, no. Necessito treure-m'ho, però no puc explaiar.
Sí, ara
i no voleu que m'explaï.
Exacte, vull dir, no t'escoltarem, perquè estarem tot el rato pensant en això.
Bueno, és un repte a les xarxes.
Ja sabeu que no ho treu.
Sí, perfecte.
No. A veure.
Doncs endavant amb el concepte nadalenc que petarà aquest any, que són els polvoreznos.
Qui és
la Magui.
M'estava assenyalant a mi i dic, no, home, jo així no ric.
No és la teva amiga Magui.
La porca.
Que vaig confondre amb el corp, amb l'Alfonso.
Ai, sí.
Ai, la Magui.
Els timbres són semblants, són greus.
Sí, perquè l'Alfonso té un timbre greu, eh? És un tenor. El tenor és el greu, no?
Sí. Bueno, baríton és el més greu, diria jo.
Doncs això.
Però bueno, endavant. Després de l'encertadíssima idea dels carnallets, que en vam parlar aquí...
Sí, els vam menjar.
Del torró de pernil salat, que en va parlar la Marta, arriba la fusió de dos conceptes que, per algun motiu que se m'escapa, com ara la lògica o el bon gust, no s'havien fusionat mai abans. Els polvorons i les condes. Està... Ferran Capdevila està a favor d'aquesta fusió culinària? Sí, cap problema, eh?
És que el Ferran ho menja... Ahir ho li va explicar a la Farc.
Sí, és veritat. No té...
No té cap... No,
tu poses ketchup dins de la Coca-Cola i també...
Se'l veu. Sí? Sí, també.
No, estiu que sí.
A veure...
Què us sembla aquesta fotografia que teniu al guió?
Polvo Red, no.
A mi em recorda... O sigui, jo crec que és el títol de la nova cançó de Nadal de Letizia Sabater.
Ai, sí. Podria ser.
Em desperta jo.
La il·lustra
bastant.
Sí.
Que seria com... Ho hauríem de fer servir d'entrant, no? Perquè deu ser salat.
És el que vam comentar l'altra vegada sobre el torró de pernil
salat.
On et trobes? De fet, on et deixa això? Al principi o al final?
Exacte.
A l'aperitiu o als postres? Eternitza el dinar. Des de la localitat burgalesa de El Burgo de Osma ens arriba aquesta meravella que sublima el concepte de cuina de fusió. Afirmen ser els únics polvorons del món.
Sí, esclar.
Torrento de Sòria.
Doncs jo no ho veig malament,
S'ha quedat de pedra, la
Paula. No ho veig malament.
Jo crec que algú va dir, aguanta'm el cubata, i van anar a fer la
pedra. Segur. Què passarà?
Segur.
Va, hem arribat a Sòria, no?
O és un estoc molt gran de connes en català.
Que han sortit.
I... Què en fem? És Nadal, poder la gent no en menja tant, fusionem-ho.
Es fan malbé les condes?
Jo crec que... Estic intentant justificar l'injustificable.
No, anava a dir, em pensava que un cop fregides, allò...
Hauria de durar... Sí.
In eternum, com la sal.
Sí, de fet, les envasen al buit i endavant.
Deu tenir com... Deu ser com cruixent, una mica com el torró suixar.
Ara t'ho descriuré.
Sí, explica.
Segons l'empresa El Beato, que porta més de 2 dècades d'experiència en el sector, sector, entenc, alimentari, o de les fusions estranyes, estem parlant d'una autèntica bomba con el tradicional sabor del polvorón de manteca de cerdo, però aún mejor. Ui. Moltes exclamacions. Heu provat? Jo no em consta
el polvorón
de manteca.
Tradicional torrón de manteca.
És que deu estar
fent tot, jo el polvorón... Bueno, gairebé tots em sonen... Bueno, són com el... Em sonen. Em volen sonar com, no?, aquest gust bastant particular que tenen tots gairebé el mateix, no?
Que, els polvorons,
sí. Mantecao.
Mantecao. Del pol,
sí.
A mi m'agraden.
Jo no sabia que el tradicional, diguéssim, és de manteca.
De manteca de cerdo.
No ho sabia. I a més, és una cosa que em cansa moltíssim. Vaig tenir com una sobredosi de molt petit i mai més he pogut...
Amb els polvorons?
Sí.
Ja m'ho imagino.
Sí, perquè era el que... Perquè per fer el viatge a final de curs et feien vendre capses de polvorons. No us ho feien fer vosaltres?
No sé què us passava a Montblanc,
eh? De Montblanc.
A la nostra escola, sí. Llavors, clar, cada any en menjaves un munt de polvorons dels cursos superiors o del teu curs.
Això fa tap, eh?
O sigui, feia tap, ja t'ho dic jo, que fa tap.
Sí, necessites aquell salt d'aigua de 16 metres per fer-ho baixar, perquè si no, no hi ha... O sigui, allò se t'enganxa aquí al paladar i ja no ho mous.
Et surt pels ulls.
És com el guix, eh? Vull dir, tu pots enguixar braços amb polvorons.
Bueno, fer un pladur.
Sí.
Acabar-lo. Diu, gràcies al torrezno de Sòria, que li aporta un sabor inigualable, això estem d'acord que és així.
Sí, esclar.
Diu, con detalles crujientes... y un ligero toque salado que potencia todos sus matices.
Molt bé.
Tu has dit molt bé, detalles crujientes.
Sí. Com ara, el crunch.
Sí, exactament igual. Posem per cas que no us agraden els polvorons, és el meu cas.
Però sí, les cornes.
Sí, exacte. I us atrau molt aquesta idea de fusionar dolç i salat. Cap problema. La gent d'El Beato ha pensat en tot i en un esforç de marketing i naming sense precedents ha decidit llançar un producte totalment original i diferent, que és el torrezno.
Cuando me desperté, rompiste mi adiós. Esta Navidad me comeré a un pivo y no lloraré por ti, amor.
Let's aquest tema, no, jo no el toco, Mercè, no sé com pot acabar.
Això és del servei tècnic, ja.
Servei tècnic. Passe de gol. Diu, chocolate negro y torrezno de Sòria. Calidad suprema. Que no us agrada la xocolata negra? Cap problema. Tenen xocolata amb llet? I si això tampoc funciona, xocolata blanca.
Ai, te l'amaga i una altra
vegada. Què us sembla, aquest concepte?
Pues molt bé.
Diuen que no es pot criticar allò que no has tastat.
Això és veritat.
Però jo crec que no em fa falta tastar la microbiota per saber que no m'agradarà. Sigui com sigui, sobre gustos, no hi ha res escrit. No ha collat.
Bueno, a veure, és veritat que això, fins que no es cata...
Jo tinc curiositat.
Veus?
Sí.
A mi no em faria res, eh?
A mi els carmellets em m'agrada.
Heu provat mai el bacon amb xocolata, que són com uns snacks?
No.
Però mira, això no...
Però sí, el bacon amb dàtil, que vindria a ser el mateix.
Sí,
és del...
Boníssim.
Dels meus menjars preferits.
Mira, ara us convido a que m'acompanyeu, si voleu, a Vigo. Perquè no parlarem de polvo redno ni torrezno. Parlarem d'hamburgueses.
A Vigo?
Sí. Anirem fins a la nostra corresponsalia a Vigo, centre de Vigo, Per tant, si us dic centre de Vigo, què us imagineu?
Un arbrot.
Però molt gran.
Però molt gran.
Una alçada.
I molt verd.
I molt verd. Doncs anirem fins a la nostra corresponsalia a Vigo, centre de Vigo. Parlarem amb el Jorge, que és el propietari de l'Artesata, que és una hamburgueseria, que està vivint ja aquest ressorgiment d'aquest arbre de Nadal. A veure si és veritat, si és el més alt o no. Però ens farem també el soroll. Ara que tu deies, Jarque, de parlar del soroll, a veure si molesta o no a tot el públic. Va, després de la pausa, hi anem.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
I escaig que passen de les 3 del migdia, penúltima hora de l'actualitat, també al Fabricació Pròpia. Ja sabeu que puntualment, cap a les 3, minut amunt, minut avall, connectem amb una de les nostres corresponsalies repartides per tota Europa. Perquè, com dèiem, ens expliquin doncs, de primera mà què és, quins són els temes més connectats i més comentats del matí. Aquesta hora, però, nos vamos a Vigo. Des d'allà tenim el nostre corresponsal a Vigo, és en Jorge, que és el propietari de l'Artesata, una hamburgueseria al centre, com dèiem, de Vigo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge.
Muy bien.
¿Qué tal estamos, Jorge?
Ya hay muchas hamburgueserías en la zona, bocatería, pero sí, aquí estamos.
Aquí estamos. ¿Cómo ha ido la mañana, Jorge?
Muy tranquila, muy tranquila. Ahora las mañanas están más flojillas y después a partir de las 6, con el tema de las luces y demás, es cuando la gente sale.
A ver, claro, a las 6. Porque tú, o sea, háblanos un poco del Artesata, concretamente, ¿qué es lo que ves? Porque tienes las luces de Navidad, ¿no?, que se está dando tanto de qué hablar, ¿o ya estáis acostumbrados, Jorge?
Nosotros llevamos aquí dos añitos, entonces sí es verdad que cuando empieza el tema de las luces, a mediados de noviembre y demás, se nota mucha más afluencia al público. Es quizás los meses más fuertes del año, estos 45 días.
Claro, Jorge. Hemos escuchado que hay vecinos que se quejan de contaminación lumínica. ¿Tú qué opinas?
Que sí. Que hay varias zonas donde las atracciones están ya no por la lumínica, sino por la sonora.
Eso.
Muy cerca, muy cerca. La Noria está a 10 metros de un edificio, desde los carrozas se ven las casas.
Sí.
Pues, normal que la gente le moleste. Y las atracciones que ponen, claro, están de 4 a 1 de la mañana con la música y el piruriru, piruriru. Cuando lo escuchas un rato no pasa nada, pero cuando lo tienes 2 meses debajo de tu ventana es normal que se quejen.
Hombre, es lo que tú dices, Jorge, tener el tirubiribiru este, ¿no?, con todo el rato repetidamente, al final dices, bueno, a ver, ¿y es cada día? ¿Comentas, Jorge, o no esto?
Sí, no, las reacciones funcionan todos los días.
Claro.
Durante casi 45 días.
Bueno. ¿Hasta cuándo es? ¿Os han dicho fecha, Jorge?
No he mirado fecha final, pero entiendo que sobre el 10 de enero, que es un par de días después de Reyes, es cuando suelen terminar. Uh-huh. Y sí que es verdad que todo el tema de luces y atracciones, este año lo han puesto mucho más concentrado en la zona centro, precisamente para no molestar a tantos vecinos. Y lo que pasa es que las zonas que no están tan en el centro se han quejado de que tienen pocas luces.
Pues fíjate, que tienen pocas luces. Jorge.
De todos.
Ay, de caro. Escucha, estamos ahora. ¿Has comido tú, Jorge, hoy?
No, al final de servicio.
Final de servicio. ¿A qué hora aproximadamente comerás?
Yo creo que sobre las 4 o así, 4 menos cuarto, 4 comeremos.
Bueno, profesional. Aquí, en el equipo de Alfabricació Propia en Radio Estel, Jorge, la mitad hemos comido, la otra mitad no. Pero danos un poco de, no sé, así que se nos haga un poco la boca agua. Bocadillo, estrella del Artesata, ¿cuál es?
Pues mira, justo ahora estamos, como terminó el concurso de tapas, de Vigo, y bueno, el que hicimos salió muy bien. Vamos a hacer una versión de bocadillo del que teníamos, que es un secreto un poco picante, es secreto confitado con piparras, cherry macerado y azuayoa de leche cruda. Al final la carne se deshace, súper jugosa, untuosa, es un espectáculo.
Caray, bueno, Jorge, oye, ¿servís a Cataluña también o no?
Estamos hablando con Globo, a ver si el antiguo dueño que era de allí, a ver si nos hace una oferta.
Oye, pues cuenta con nosotros.
Sí.
Claro que
un
sí,
cargamento.
Que venga un Globo aquí. Jorge, ya, mira, para ir acabando esta conexión, mira, nosotros siempre cuando acabamos estas llamadas pedimos una previsión del tiempo y el tráfico. No sé a esta hora en Vigo cómo lo tenemos.
El tiempo regular. El tiempo está regular. Y el tráfico va a funcionar igual que las personas. El tiempo. El tráfico es a partir de las 6.
Esto tienes la razón.
Estamos en una ciudad medio muerta ahora mismo.
Escucha, ¿el alcalde de Vigo ha venido a comerse una hamburguesa al Artesata o no?
No, y eso que estuvo el otro día con mi mujer en el ayuntamiento y lo estuvo ahí a ver si venía, pero no lo consiguió.
Oye, pues vamos a hacer un llamamiento aquí, hombre, por favor, ¿no? Que vaya el Artesata a hacer una buena hamburguesa. Jorge, ha sido un placer, muchísimas gracias.
A vosotros.
Venga, un abrazo bien fuerte.
Otro, igual. Chao, chao.
Ay. Entrepans a Vigo, eh?
M'ha semblat gallec, aquest senyor.
Bueno, podria ser-ho.
Li feia molta gràcia sí, el que deia ell, oi?
Sí,
li feia gràcia.
Gallec. Molt bé, Jorge.
Simpàtic.
Des del centre de Vigo, déu-n'hi-do el que deia, que ja estan una mica cansadets, eh?
Quin enrenou, això semblava un enrenou, eh?
Tenim unes corresponsalies?
Sí.
Arreu, eh? On ja està la notícia?
Tot Europa.
Tinc compromesa.
Tot Europa. Aquí arriba la Fabricació. Candela, cap on arribem avui nosaltres?
Doncs mira, cap a tot el passat. No, cap al 29 de novembre de 1979. M'he enganxat. Que tornaven els cavalls, el 1979, Uri.
Ahir va haver una iniciativa de substituir els tiriris per sons així.
Sí, és veritat.
Sí, era ahir.
Ah, sí?
Sí.
Com de més.
No va reixir.
Una iniciativa que a mi no se'm va comunicar,
no,
eh?
No. Està a mi tampoc. Està molt bé. M'hi vaig sumar gustosament i avui he quedat sol.
Ho entenc. I gràcies a Déu que t'hi has quedat sol.
Sí, tu també ho feies. Si feies
una mena
de soroll, aquell soroll. Sí.
Ah, no, així. Sí, així,
sí,
una cosa o l'altra.
Soroll aquest de tancament.
Ai, bueno, vinga, va,
tira.
Anem cap al passat, sí. Cap al 29 de novembre del 79. Era dijous i el diari anava carregat de moltes notícies, com sempre. I, per exemple, una de les que, no sé si dir-te més interessants, però que a mi m'ha cridat més l'atenció, va ser que un ovni havia sobrevolat Madrid.
Ah. Una noche de loquera.
Bé, tot havia començat quan la Policia Municipal de Madrid, paraules majors, eh? Policia Municipal de Madrid, va detectar alguna cosa estranya en el cel, un ovni, que és per on acostumen a anar els ovnis, vull dir, pel cel, no van pel terra. I també van veure l'ovni diversos madrilenys i diverses persones que treballaven en entitats oficials. Per tant...
Es confirma.
Es confirma el rumor de que persones amb un cert criteri havien vist l'ovni. L'ovni va estar més visible a la confluència al carrer Maria de Molina amb Velázquez. Velázquez, que m'agrada molt, sí, en un lloc com molt concret, no? I no sabem si allà hi tenia algun familiar o què, però l'OVNI va estar més visible allà.
Doble fila.
Sí, sí. I sobretot de les 2 de la matinada a les 7 del matí.
Caram.
Ah, o sigui, ara també.
5 hores?
Sí, sí, vull dir, 5 hores allà, a sobre d'una confluència de carrers, una mica pertorbador,
és
tot plegat.
És molt inquietant.
Però bé, sí. Clar, i amb tanta estona, perquè que amb 5 hores al final la gent se n'entera, la gent doncs, va poder observar que tenia uns 30 centímetres de diàmetre, jo ja me'ls veig amb el regle baix el tren, allà, saps, mesurant, ha dit.
Però a ull, això.
A ull, dir... amb un regle, tu des del terra poses el cel i dius, sí. 30 centímetres, saps, més o menys. Vull dir que en realitat sí, el cel és molt més gran.
Clar,
però...
clar, les dimensions
i
no...
que emetia un raig de llum de color blau intens. Què dius? A veure, un moment. A plena nit, veure uns rajos de llum blau intens, has de tenir molt bona vista,
difícil,
eh?
Si fos vermell, contrast...
No sé, però donarem un vot de confiança a l'OVNI.
Sí, són moltes
persones.
Això el
79, persones. Candela, això el 79. Sí, sí, no estem parlant de quan no... Vull dir, de quan els homes vivien a les coves. Sí, sí, estem parlant del 79. Fins i tot la cadena SER va afirmar haver-lo vist. Bueno, la cadena en si no, la gent qui treballava a la cadena, i van afirmar però que els rajos tenien altres colors, que eren verd, vermell i blanc. Ah. Que jo amb aquests colors he pensat que allà no fos un OVNI dels Països Baixos, que és la bandera té aquests colors.
Verd, vermell i blanc.
O fins i tot d'Euskal Herria, perquè també la bandera d'Euskal Herria... Doncs mira,
Mèxic.
Doncs potser l'OVNI clarament ens estava indicant...
I tu has posat música mexicana?
No jo he posat una música que parlava d'un OVNI i a mi m'és...
Se paró una nave en mi cabeza.
En mi cabeza, una noche de borratxera, ja bàsicament. Clar, la cosa semblava sèria, vull dir, un OVNI sèrio, així que la Creu Roja i els serveis de protecció civil també es van posar en alerta, tothom estava al quite, i van veure que les comunicacions radiofòniques de baixa freqüència van quedar interrompudes mentre l'OVNI, mireu, heu sentit ara com unes...
Sí.
Fins com... i tot han aparegut
exacte,
ara, no?
Sí.
Doncs van quedar interrompudes mentre l'OVNI es va passejar pel centre de Madrid.
Però tot apunta que és cert,
això. M'agrada
això
de passejar, eh?
Sí, perquè...
Bueno, havia estacionat, en principi, 5 hores en una confluència.
Ja, estava estacionat, però jo suposo que es movia una mica, no?
Clar.
Per allò... l'atmosfera i tal, sempre, sí. Però, per contra, fonts properes del Departament d'Aviació Civil van dir que no havien vist res.
Ho van descartar, diguéssim.
Ho van descartar per completament.
No volen que se sàpiga.
Com tampoc havien observat res als centres meteorològics que estaven al Parc del Retiro i a la Ciutat Universitària ni a l'aeroport de Barajas.
Perquè estan tots conxorxats.
Hi havia contrast d'informació. Ara bé, la cosa no acaba aquí. No acaba aquí, perquè a Granada també havien vist ovnis aquella mateixa nit.
També.
Vull dir, els ovnis aquell dia, hi havia la party d'ovni que es van aparèixer.
Festival.
Sí, sí. A Granada, només a més, no n'havien vist un, sinó que n'havien vist 4. I des de 7:45 de la tarda. O sigui, a 7:45 de la tarda els ovnis ja van fer acte de presència a Granada i 4, o sigui, es van dividir aquell dia. Vamos unos a Madrid, los otros a Granada... Tal.
A mi em quadra tot, eh? Per horaris.
Si no, vull dir...
Comences a Granada...
I te'n vas després a Madrid.
Sí, sí.
Però de Granada a Madrid se'n van perdre 3, perquè a Madrid només en va aparèixer un. La forma que tenien els ovnis de Granada eren rodons.
Bé.
Però completament rodons. També produïen rajos de color verd, però blaus, o sigui, verd i blau, s'havien perdut els vermells i els blancs, i de forma intermitent, i també van produir interferències en els aparells electrònics de la ciutat.
No
en definitiva, podien ser ovnis, o podia ser qualsevol altra cosa.
Qualsevol.
Però també havien dit que podria ser una il·lusió òptica produïda per la contaminació, perquè es veu que en aquella època Madrid estava experimentant un període de contaminació bastant extrema, que segons el conseller de Medi Ambient, el regidor de Medi Ambient de la capital espanyola, podria produir determinades llums confuses i poc freqüents.
És el que volen que pensis.
Bueno, tu per què ho defenses tant?
Perquè podria ser això, Mercè.
No, home, no.
Podria molt ben ser. Va. Aviam, si ho van veure administracions i no sé quantes
organismes més. Ho va veure a la SER.
I la nada no produce...
La nada de la història interminable.
Bueno, jo només dic que aquests colors de banderes potser ens estaven dient alguna cosa. I bé, més coses. Un superlladre explicava les seves tècniques de robatori a uns quants especialistes.
Mi carro me lo roba.
El lladre estava especialitat en robatori de cotxes, no de carros, però bé, si fa o no fa, tot serveix. I n'havia robat fins a 4 a 9 estats diferents. O sigui, el lladre anava canviant d'estat, estem parlant d'Estats Units.
És la manera.
Sí, sí, però bueno, a cada estat tenen un sistema, uns cotxes, i el tio estava que ho petava. Per això, el Subcomitè d'Investigacions Permanents dels Estats Units d'Amèrica havia concertat una entrevista amb el lladre perquè li expliqués els detalls de les seves tècniques de robatori, però pensaven, aquest tio en sap massa i ens ha d'explicar com roba. Sí, 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 sí. O sigui, i bàsicament és, si no pots amb l'enemic, t'hi uneixes.
Ah,
és així. L'home només necessitava 50 segons per entrar en un vehicle, encendre'l i marxar amb ell.
50 segons?
50 segons,
poc,
vull dir, és un pim-pam.
Sí.
Jo amb 50 segons no he trobat les claus del cotxe dins del bolso. Això sí, el lladre es va presentar a la cita amb el Subcomitè d'Investigacions Permanents dels Estats Units d'Amèrica amb una caputxa i tapat perquè no volia que el reconeguessin. Bona persona, sí. Tonto? No. Vull dir, no em detindreu, eh? No em detindreu. I d'un lladre que compartia trucs, passem a una senyora de la casa que també ho feia. I want to break free. La coneixien amb el nom de Madame Truc.
Madame Truc?
Madame Truc. Madame Truc.
No et crec.
No, no de trucar a la porta, de truc, de truco, truco trato.
Truco trato.
I tenia un programa propi a Ràdio de Monte Carlo, on oferia a tots els oients que l'escoltessin, a qui no l'escoltés, no, però als qui posava l'orella sí, solucions per 1.001 problemes que se't poden presentar al llarg del dia si estàs a càrrec d'una casa.
Ah? 1.001, al llarg d'un dia.
Jo no sabia que se't podia... O sigui, estic per sortir al carrer i no passar per casa, 1.001 problemes si estàs a dins de casa.
No hi tornis.
Sí, no, a vegades no sap mai.
No està prou reconeguda la feina de les persones que cuida la llar.
Quins són? A veure,
bueno, eren truquis tan útils que per això havia tret fins i tot un llibre que es deia 1.001 trucs per a les senyores de casa, perquè en aquell... Bueno, ella ja ho va generar... O sigui, el sexe ja va posar senyores perquè en 1979 encara estàvem amb aquesta discussió. Sí. Bé, alguns trucs útils. Per exemple, sabeu vosaltres... Això és com ho venia, eh? Sabeu vosaltres com aturar una aixeta de casa que està gotejant tota la nit i que no et deixa dormir? Vull dir, se suposa que estàs espatllada i goteja i no pots trucar a ningú perquè te l'arregli.
Jo tancaria l'aigua, però...
Això seria el més... Amb la sequera que estem patint seria el més interessant. Però imagina't que no tens aquesta brillant idea,
Mercè,
no em xafis la Madame Truc, de tancar l'aixeta de l'aigua.
No sé, posant-hi alguna cosa a la boca de l'aixeta. MacGyver.
Mira, segons ella havies de posar un fil...
Ah.
Un fil, enganxar-lo a aixeta, de manera que, clar, les gotes s'enganxen en el fil i acaben fent com un rajolinet que deixa de fer soroll.
Però l'aigua la perds igualment, eh?
Estaria bé que aquest... sí. Bueno,
la qüestió és que no em molesti.
La qüestió és que no em molesti. Vull dir, ningú te pregunta... O sigui, ningú parla de l'aigua, si ens preocupa, en aquest
cas.
Cap
problema, el 79.
Després diu, sabeu vosaltres com desenganxar un xiclet del parquet?
Ah!
No pas.
Uf, no, sé que hi havia un truc, però...
La Madame Truqui, truc ho sabia. Doncs es veu que és molt fàcil, amb una solució molt simple, que només necessita d'una mica d'aigua freda i alguna cosa més, però la Madame Truqui, que es deia Paula Bani, en realitat, era bona persona, però tampoc tonta, i et deia, aquí ja no t'ho explico. Aquí ja no t'ho explico. Si vols, compra'm el llibre,
escolta
la ràdio, clar. Va, i acabem amb una notícia referent a Kennedy, el senador, no el president, perquè el president ja feia uns anyets que criava malves. Volaven ganivets perquè, precisament, una senyora havia intentat entrar en un edifici per matar, juntament, el Kennedy, el senador Kennedy. Que tu portes el cognom Kennedy i és com si portessis una diana al cul, eh?
Sí, el canviaria.
Els agents del servei secret, però, per sort, la van detenir just a l'entrada de l'oficina, li van dir, noia, avui no serà el teu dia. La dona es va resistir, va allar un frec a frec, però no tenia res a pelar amb dos agents de secrets, però...
Que no els veus a venir.
Agents secrets que quan han sortit ja han deixat de ser secrets, però fins en aquell moment eren secrets. I el senador, mentrestant, va estar tan tranquil a la seva oficina, treballant, no li va passar res i tal. Va dir que la dona va entrar a l'oficina del Kennedy amb el ganivet a la mà i cridant que volia veure el Kennedy. Que dius, a veure...
Sutil no és.
No serien les maneres. No serien les maneres. Però per sort no se'n van sortir.
Ja està, fins aquí?
Sí.
Ha passat ràpid.
Bueno, hi havia més notícies aquell dia, però he pensat que si les...
Un petit recull.
Si no, no.
Doncs escolta, gràcies, Candela, per aquestes notícies vintage.
Sempre al servei, sempre al servei.
El que passava del 1979.
1979, el 29 de novembre de 1979. Ovnis... possibles assassinats que no sortien bé, truquis de la Madame Truc per la casa i també robar cotxes. Jo sempre... unes temàtiques...
Informació de servei.
Sí. Jo m'he quedat amb un dubte, perquè, o sigui, tu, sent la policia, puc preguntar?
Sí, pots preguntar.
Endavant.
Potser no ho saps, però...
Llances sí, sí. Pregunta a l'aire o cap a mi?
O sigui, la policia intenta contractar aquell lladre.
Sí, sí,
no el vol atrapar.
No tant contractar, que sinó que en sabia tant que podria prendre metodologies de robatori ràpid i atrapar altres lladres.
Però en el moment en què tu estàs cara a cara amb aquest home, l'hauries de detenir.
No, per això, perquè va amb caputxa.
Llavors queda salvat.
Queda invisible i no poden detenir.
Val, ja resol, doncs.
Ja està.
Sí, ara ja m'ho puc treure al
mar. A veure, Harry, què et passa?
No, m'ha abduït la notícia, no l'OVNI.
El de Granada o el de Madrid?
Mira, un tractor, ni una cosa ni l'altra.
Amb qui faràs la digestió? A veure.
Doncs amb el Pau Llorenç, que és l'organitzador de la cursa del tractor, que hem dit abans, tractors, no, és la cursa del tractor, n'hi ha només un. Hi ha molts misteris.
Com que només un?
Ara us ho explicaré.
Sí. Va, després de la pausa.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Aquest cap de setmana, el dissabte, dia 2 de desembre, primer cap de setmana del mes de desembre, ja, Harke?
Sí. Això ja comença, eh? Això ja s'acosta.
Mare meva, que ràpid. I ja veuràs aquest mes de desembre que passarà volant, eh?
És que, és que tenim moltes coses a fer. Tenim sopars d'empresa, aniversaris, Mercè, Nadal...
Tot. Serra, Nadal. El dia 25.
El què?
El Serra.
És veritat.
Dia 25.
Sí.
Bueno,
sí,
escolta, sí. A 6:45 de la tarda, ara parlem d'aquest primer cap de setmana de desembre, dissabte 2 de desembre, 6:45 de la tarda, se celebra a casa nostra, a Catalunya,
sí.
Harke, un dels esdeveniments esportius de l'any.
Per primer cop, eh? Primera edició.
Atletes d'arreu del país i segurament també internacionals es preparen per això.
Casserres, 1.646 habitants, 165 tractors... El dia 2 de desembre sortirem tots, dels més petits als més grans, dels atletes més top a una sevillana, farem una cursa. No, una festa. O encara millor, la festa. Hi haurà 12 rondes d'un quilòmetre. Cada ronda serà més ràpida que l'anterior. Si t'atrapa el tractor, passes a animar. Si no t'atrapa, continua el joc. Els més ràpids de l'última ronda obtindran la glòria. La resta, els ajudarem a aconseguir-la.
Ai, què et sembla això, Mercè?
Això és que m'hi he posat amb aquesta crida, però intensament, i m'he portat un ensurt.
Sí.
Jo tinc ganes d'anar-hi i de participar-hi.
Mercè, una cursa amb un tractor que empaita els corredors. És que això és el pla perfecte,
això?
I que se celebra per primer cop. Va, mira, anem directament al gra a parlar amb el Pau Llorenç, que és l'organitzador, i ens resoldrà algun que altre dubte que, doncs això, que navega en aquests moments per sobre de la taula de l'estudi de la Fabricació Pròpia. Pau, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
A veure, com s'entrena, la primera pregunta, per guanyar un tractor? Com s'ha de fer això?
Bueno, al final és córrer ràpid perquè no t'atrapi, no té més secret.
Corre ràpid, Mercè, això com a primer punt. Ja veig que estàs prenent notes, t'has d'afanyar. Clar, a veure, no sé si hem explicat ben bé, ara escoltàvem aquest espot de la cursa al tractor. No sé si hi ha alguna cosa més. Clar, a nosaltres ens ha sobtat molt perquè al principi ens pensàvem doncs, això que el tractor era precisament el que eliminava els corredors, però no. És a dir, hi ha un carril pels corredors i un altre carril pel tractor. Pau, és així.
Bueno, no, realment el tractor anirà pel mateix lloc on van els corredors, però no serà ben bé un tractor d'aquests grans i no anirà a la velocitat que van els últims corredors. Per tant, ja ho tenim tot pensat perquè no sigui perillós, però sí que serà tot real. Hi haurà tractors pel poble i hi haurà... O sigui, la cursa hi haurà un tractor que perseguirà els corredors.
Això és una meravella. Abans parlàvem, han sortit marques aquí com John Deere, Fendt, New Holland... No sé, tu ara deies que serà un tractor diferent, aquest tractor escombra, que no és un concepte que estem habituats a sentir de les curses, el cotxe escombra, en aquest cas serà un tractor escombra. Com serà? Perquè deies que serà un tractor diferent.
Bueno, aquest és una mica l'enginy i el que hem hagut d'estar passant durant aquests últims mesos. I ho deixarem una mica com a sorpresa. Com a sorpresa a veure què és el que els casarrencs han pogut construir per simbolitzar un tractor.
Deixa'm dir que ahir, si no m'equivoco, es va acabar aquest període d'inscripcions. Dèieu també ara en l'espot, escoltàvem, que hi haurà molts atletes top també i una sevillana. No sé, a veure, explica'ns una mica quin perfil de corredor s'hi ha apuntat i quanta gent s'ha animat a córrer aquest dissabte.
Bueno, estem molt, molt contents perquè, bueno, és això, és el primer cop que es fa aquesta cursa, aquest format, que a Casserres mai havíem fet una cursa de córrer, inclús, però estem molt, molt contents perquè s'han apuntat 350 persones, i 350 persones és un número que nosaltres és que no ens imaginàvem ni en les nostres millors previsions, gairebé. Llavors, dins d'aquestes 350 persones, doncs hi tenim des dels atletes més top fins a persones que, a nens, a avis, a persones que vindran a passar-ho bé, a fer la primera volta, o potser la primera i la segona, si de cas, i llavors doncs, a fer ambient, animar aquests altres que vulguin córrer més i a passar-s'ho bé, que al final aquest és l'objectiu d'aquesta cursa.
Sí, sí, i anar amb compte, esclar, perquè bé, a l'espera de com serà aquest tractor, que tu ja has dit que hi haurien moltes sorpreses, no? Sí que és veritat que, com tota cursa, sempre hi ha aquest punt de perill. No sé si al sumar-s'hi a tot això un tractor pot arribar a convertir-se en la cursa amb més lesionats de tot Catalunya. Pau, com ho veieu, això?
No, crec que això és el principal objectiu, que no hi hagi ni un lesionat i que tothom s'ho passi bé, per tant... Estem bastant tranquils en aquest sentit i ho tenim mm-hmm. bastant controlat.
Molt bé, a veure, també hem llegit doncs això, que el típic avituallament doncs, que es troba a les curses, en aquesta cursa del tractor, pels participants teniu preparada somaia, cansalada, botifarra, deixant de banda el tractor, no sé si algú podrà acabar les 12 voltes, perquè, és clar, no és precisament menjar lleuger, Pau.
No, però això és per després, és a dir, al final nosaltres el que volem és que la gent vingui, que la gent s'ho passi bé, que faci esport una estona i que després tothom es quedi a sopar, que hi hagi ambient, hi haurà música, hi haurà DJ, hi haurà animació, hi haurà speakers, hi haurà festa tota la nit, fins que mentre els més bons estiguin corrent i els que ja han acabat de córrer doncs encara estiguin per allà, doncs serà el moment de passar-ho bé, de fer ambient i de fer una bona festa, com deia l'espot.
El vídeo... Bueno, això pinta molt bé, Pau? Mira, si nosaltres ho haguéssim sabut amb una mica més de temps, haguéssim participat, perquè és que té pinta això de que passareu una molt bona tarda. El vídeo promocional que hem sentit abans es diu que Casserres, 1.646 habitants i 165 tractors. Això són molts tractors per habitant. No sé si teniu zona blava, no teniu zona... Com us organitzeu per aparcar tanta maquinària, Pau?
Bueno, normalment els tractors no surten gaire dels camps, però bueno, a veure què passa aquest dissabte. Potser ens podem trobar que tots els 165 els tenim a la plaça, llavors sí que tindríem un problema. Però bueno, esperem que no els hi piqui a tots de sortir.
Molt bé, i esperem que no s'hagin pensat que per participar s'ha d'anar amb tractor, perquè després sí que tindríem un problema. Amb 165 tractors a la carretera...
Bueno, els tractors realment també els farem servir per tallar la carretera,
ai,
per tant... serà una de les eines que utilitzarem. Però no patiu, està tot demanat, l'Ajuntament està molt content i ens han ajudat molt a fer això, per tant, crec que tot està controlat de moment.
Pau, ja estarem pendents d'aquestes sorpreses que dius. De fet, dilluns al programa ja recollirem una mica com ha anat aquesta festa, perquè això que ens ha sorprès molt i segur que és divertidíssim. Per cert, Pau, deixa'm dir que tu també ets un esportista dels il·lustres de Casserres. No sé si has participat ja en curses a nivell professional. Si correràs aquesta cursa o si seràs tu qui es posarà els mandos, per dir-ho així, al volant del tractor.
No. Conduir el tractor tampoc, però sí que soc part de l'organització, junt amb un grupet de persones que des del primer dia es van animar a tirar endavant amb aquesta idea i, per tant, bueno, crec que és interessant que hi haguin persones que es dediquin a organitzar coses pel poble i m'agrada també formar-ne part. Per tant, aquest cop veurem els toros des de la barrera.
Molt bé, i també és veritat que curses en un entorn potser tan rural, no? Tampoc estem massa acostumats a veure-les i a poder-hi participar, i és un plaer participar en curses i de proximitat, no? Que són unes festes populars, també és magnífic. Pau, també has organitzat altres esdeveniments curiosos al poble. Per exemple, ens consta que vas fer una pista d'atletisme enmig d'un camp de blat.
Sí, bueno, al final són aquestes idees que van sortint i que al final ajuntar poble, ajuntar el que tenim i posar-hi esport, que és la meva passió i a mi el que realment em mou, doncs sempre fa que funcionin coses i que surtin endavant, i això, molt content de que vagin avançant.
Mm-hmm. Això, pels que som de ciutat, és una meravella, eh? Pensar en una cursa o poder córrer, nosaltres que moltes vegades hem de recórrer la Diagonal per poder exercitar-nos, pensar poder-ho fer en una pista, en un camp de blat, és una autèntica meravella. No ens pots dir qui conduirà aquest tractor per avançar-nos alguna cosa, també pels oients que ens escolten i potser s'animen a participar a la cursa?
Bueno, jo us puc dir que si mireu a l'Instagram, si entreu tots allà, que és arroba la cursa del tractor, doncs crec que allà hi ha una foto del tractorista. Per tant, us animo a obrir-lo, a mirar-la i segur que us agrada.
A veure, recorda'ns quin és el compte d'Instagram, que ara donarem un cop d'ull.
Perfecte, és la cursa del tractor, directament. O sigui, és el nom que hem utilitzat per tot, és un nom molt català, molt de poble també, per tant, ja li hem donat aquest punt de rural, de poble, que crec que és el que li dona l'essència també a la cursa.
Fantàstic. Doncs escolta'm, Pau, ens ha agradat molt aquesta iniciativa, a veure si doncs això us animeu. Potser, no sé si aquí a Barcelona seria un lloc on no sé si heu pensat en exportar la idea i fer-ho aquí a Barcelona, en algun dels barris. Com ho veuries, això, en urbanitzar una mica aquesta cursa del tractor també aquí a Barcelona?
Bueno, o sigui, per la gent de Barcelona potser estaria molt bé, però baixar tots els pagesos i els tractors potser seria més complicat. Però no és això, ja està bé que també vingui gent de fora i que el poble es viu molt bé i crec que també és una forma de reivindicar això, que els pobles fem coses i que estem contents també que la gent vingui.
A veure, hem fet una mica el xafarder al vostre compte d'Instagram, la cursa del tractor, i tenim un candidat que és una persona que du una gorra de John Deere.
Bueno, aquest és un, però si mireu una mica més avall, crec que en trobeu un altre.
Ah, noi. Oh, sí que n'hi ha molts. Veus, aquest va amb un barret de palla. Bueno, a veure, escolta, recollirem tota la informació d'això dilluns, perquè ens ha cridat molt l'atenció. Esperem que sigui un èxit aquesta. Ep, que sembla que sí, que tenim
ja
el candidat.
Hola, Pau. Molt bé, el candidat, però vols dir que és aquest el candidat? Jo crec que és més el...
Però qui és aquest?
El primer
aquest
candidat
model?
Que ens dèieu, el que està dormint.
Bueno, no, hi ha molts...
Aquest és del poble, Pau?
No, cadascú que pensi el que...
El que hagi de pensar, el que vulgui pensar.
Ai. Són molt guapos, ja ho veureu.
Carai, sí, n'hi ha per tots els gustos.
Que Casserres, val.
Molt bé, doncs, escolta'm, Pau, això ha estat un plaer parlar amb tu, organitzador d'aquesta cursa del tractor. Espero que vagi molt bé, sobretot que ningú prengui mal. I que us ho passeu molt bé aquest dissabte. Recordem, això serà a 6:45 de la tarda, Casserres, la cursa del tractor. Que vagi molt bé, que us ho passeu bé, Pau.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Mira, és que jo aquest dissabte no puc, perquè ja el tinc bastant intens, però si no m'hi apropava al Berguedà, eh?
Però tu què t'agradaria, córrer o anar sobre el tractor?
No, jo m'hi retransmetre-ho.
Ah, en directe.
Sí, jo crec que és potser el que se'm pot donar.
Home, i a més et donaran sacallones, botifarres, vull dir...
Mira, em va molt bé que diguis això, perquè nosaltres a Fabricació, sí, ja saps que fabriquem la tarda plegats, sí, ho intentem cada tarda de dilluns a divendres, i també tenim un sorteig en actiu.
Sí.
Una ampolla de cava Canals i Moner que t'està esperant. Però és que, a més, acompanyada d'aquesta ampolla Canals i Moner, si ets el primer que truca ara mateix al 93 409 2771, espera, que et dono una mica de temps, que ara potser estàs acabant de dinar, o estàs conduint, o no sé, estàs al gimnàs, espera, t'atura't un moment. Apunta. Mira, Harc, apunta-ho també, a veure si els hi donem temps real. Sí. 93 409 2771. Si ets el primer que truca ara mateix... Ja? Espera, no. Espera, donem una mica més de temps. Truca ara mateix al 93 409 2771 i una entrada de franc doble... Per, encara no tinc ni el lloc, bueno, perquè ja sabeu que sou oients fidels a Fabricació. Per anar a la sala de família, de franc, saps que cada dia en sortegem una. El passa que no diem el moment en el qual ens has de trucar. Per
I
això has d'estar atent durant aquestes 3 hores i mitja de programa. Ja la tenim, l'entrada?
Sembla que sí.
Vale. Doncs escolta, felicitats, enhorabona a la persona que hagi trucat, la més ràpida d'avui, que s'ha endut ja aquesta entrada doble per visitar la sala de família de franc.
Quants de premi, vulgui.
I després també, gràcies a la gentilesa de Canals i Moner, t'emportaràs també aquesta ampolla de cava per brindar per Nadal.
Sí, home.
Tenim tot. Va, que passen ja 5 minuts de 4:45... De 5, sí, ja m'agradaria de 5, jo. De 4, de 4 de la tarda. Marxem res, breument a publicitat i a la tornada a Xamiró.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Ràdio Estel. Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí, entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passen de 3:45 de la tarda. Què tal, Aixa Miró? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Jo he avançat a les 6, imagina't.
Ui, que encara falta.
Mitja setmana, mare meva. És dimecres, i per tant toca conèixer iniciatives socials que ens porta l'Aixa Miró cada 15 dies d'aquí al Fabricació, que avui ha vingut acompanyada per parlar-nos d'un projecte solidari. Explica'ns.
Doncs espero que aquest projecte us captivi molt. Descobrirem com la solidaritat arriba fins als nostres centres penitenciaris.
I ho farem demà de la mà d'una amiga lluitadora, generosa i compromesa en enriquir les persones i ajudar-les perquè siguin més felices i puguin curar-se i tenir un equilibri emocional, fins i tot en entorns tan difícils i durs com les presons. Per parlar-nos d'això tenim una convidada que ens està, que està davant, al capdavant d'aquests projectes i es presenta amb aquesta música. Doncs sí, avui tenim a la Carme Tosset Padró, fundadora i directora del Centre Espai Sistèmic i Humanista, directora de la formació de constel·lacions familiars, llicenciada en psicologia, formada en pedagogia sistèmica, salut sistèmica i teràpia gestal, xamanisme i constel·lacions familiars directament amb Berg Hellinger. A més, porta amb un recorregut molt llarg de més de 30 anys d'experiència en el món de la teràpia. Bona tarda, Carme.
Bona tarda.
Què tal, Carme? Benvinguda a la fabricació pròpia.
Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer estar aquí.
Carme, nosaltres teníem moltes preguntes, perquè, clar, amb l'Aixa, explica'ns una mica com neix, no?, aquest projecte del taller de constel·lacions, perquè estan destinats a la gent que està a les presons, als centres penitenciaris. Sí. On tenen lloc aquests tallers?
Mira, de fet, no és un projecte que naixés de mi, va ser un projecte de que una persona d'un centre penitenciari, un educador, el Robert Ferran Polo, va trobar la necessitat pels interns de delictes sexuals i ens va demanar a veure si podíem fer sortides programades al centre. Després, arrel d'això, va sortir un curs pels educadors de presons. Després, una psicòloga que feia la formació de constel·lacions i treballava a presons em va demanar que anés allà també a fer tallers. En total, doncs, és com que la vida m'hi ha anat portant i jo l'únic que he fet ha sigut dir sí. I finalment ja vam redactar un projecte per tots els centres penitenciaris de Catalunya.
I a quines presons, concretament, practiqueu aquests tallers de constel·lacions?
Doncs estem a Lledoners, a Brians 1, Brians 2... Avui, precisament, han començat a Mas Enric, a Tarragona, a Quatre Camins, també estem... Bueno, anem fent per tots els centres.
Carme, pels nostres oients, perquè, clar, taller de constel·lacions. Què és un taller de constel·lacions?
Les constel·lacions familiars són una teràpia. Podríem dir que és una teràpia breu perquè amb el que més o menys és entre mitja hora i una hora abordem un problema. Què ens donen les constel·lacions? Ens mostren com la part inconscient que ens manté fixats en cada problema. Llavors, ens amplia molt la mirada, no? Perquè tots tenim el concepte de com som o què ens està passant. En canvi, amb les constel·lacions podem ampliar la mirada a què és allò inconscient que ens està mantenint en aquestes situacions.
I aquests dies que heu pogut portar a terme aquests tallers en aquests centres penitenciaris que ens has dit, Carme, heu trobat aquestes millores als interns?
Clar, els interns, què els hi aporta això? Un, que poden treballar pues, tots els temes que ells vulguin. O sigui, sí que hi ha interns doncs, que treballen directament el delicte, hi ha altres interns doncs, que treballen els conflictes amb la seva parella, amb la seva germana, amb qui sigui, no? O fins i tot conflictes que tenen dintre dels mateixos centres. Això els aporta pues, molta més comprensió, els ajuda a poder estar millor... Els ajuda també a poder entendre quines són les conseqüències que ha tingut aquell delicte amb les altres persones i, sobretot, els ajuda a empatitzar, que amb certs delictes a vegades pot faltar molta empatia amb el que són amb les persones que ho han sofert i posar-se en la pell de l'altra persona els pot ajudar a empatitzar.
Carme, i com trieu els participants? Com ho fan ells? S'hi presenten? Us busqueu?
Sí, això és una de les coses que jo més he lluitat perquè pugui ser així, que siguin voluntaris. Venen els interns, o sigui, el projecte és amb interns de tots els mòduls del centre penitenciari i ells poden venir voluntàriament tots els que vulguin. Tenim un límit de 25 persones per taller... I al començament eren poquets, però, per exemple, a Lledoners, que aquest ja és el segon curs, ara comença a haver-hi llista d'espera.
Carai, molt bé.
Perquè ells mateixos s'ho van dient i com que sí que troben que milloren, doncs s'animen.
I qui imparteix aquestes classes, aquests tallers?
Són voluntaris. Tenim equips de 3 voluntaris a cada centre penitenciari. Com a mínim, un d'ells ha de ser facilitador de constel·lacions i els altres 2 pues, estan per acompanyar en els interns, perquè quan es treballa, evidentment, se'ls hi mouen moltes coses i a vegades necessiten sortir, parlar... Llavors, hi ha un facilitador i 2 acompanyants.
Ja porteu quasi 2 anys, bueno, ho explicaves, no?, que en Brian s'hi emportàveu 2 anys. Quina valoració en feu, no?, de com valoreu el que heu aconseguit aquests anys?
A veure, jo crec que és un projecte que no el tenim a curt plaç, és un projecte a llarg plaç, la idea hem entrat per quedar-nos-hi. Llavors, la valoració és molt bona, perquè, com us deia, vam començar amb pocs i ells mateixos van veient els resultats i cada cop en venen més. En els centres que estem començant ara, està passant el mateix, ara són pocs, però, esclar, si ells s'ho van dient-s'ho, la idea és aquesta, que sigui voluntària. Perquè ens havien ofert, de dir, pues aneu un mòdul i venen tots els del mòdul. Però jo crec que el treball interior, un l'ha de fer-lo perquè vol. Ni que estigui en un centre penitenciari, ningú hauria d'estar obligat a fer això.
I tant, ha de ser una cosa voluntària, no?
Sí.
Ens pots compartir alguna experiència, no?, que hàgiu viscut d'aquesta transformació, d'aquest canvi?
Sí, a veure, per exemple, hi ha una experiència d'un intern que va treballar un tema amb la seva mare i va ser molt maco perquè a la següent trobada va venir amb la guitarra i havia fet una cançó de la constel·lació, de tot el que ell havia après durant la constel·lació. Amb un altre intern, per exemple, de delictes sexuals a menors, ell feia d'un altre intern que també havia sigut abusat de petit i em deia és molt dur el que sento com estant com a víctima. Jo deia, però necessitem que ho aguantis aquí perquè això t'ajudarà quan surtis a saber què sent l'altre. Clar, sí que són experiències fortes.
Home,
i difícils.
Home, és que això, i remou moltíssim. A mi m'agradaria, Carme, que ens expliquessis ben bé en què consisteix, no?, aquesta constel·lació familiar.
Sí, en realitat una constel·lació familiar és com una representació de teatre, però sense un guió. És una representació en la qual accedim a la part més inconscient i anem posant representants pels diferents membres que, segons la persona ha fet la demanda, si és un tema familiar, doncs posaríem pels pares, si, per exemple, treballen el delicte, doncs podem posar per la víctima. Mm. I allà anem veient tot el moviment inconscient. És molt difícil d'explicar. Realment s'ha de viure.
Suposo que també després d'aquests 2 anys que porteu, no, de camí i d'acompanyar-los, la vostra mirada davant dels centres penitenciaris és totalment diferent, no?
Sí.
Transformadora. No?
Sí, jo me'n recordo el primer cop que vaig entrar en un, que va ser a 4 camins, que amb la persona que anava li deia, bueno, jo vindré si em sento còmode, però la imatge que tenim dels centres penitenciaris és les de les televisions i és que no tenen absolutament res a veure. Canvia molt la mirada i són persones. Els interns, igual que tots, simplement que han comès un delicte. I per això estan allà, no?
I tant.
I potser també, ara que estàs parlant que aquest projecte es fa en centres d'homes, però potser també podríeu ampliar la mirada també en centres de dones, no? No sé si això us ho heu plantejat, Carme, o no.
Sí, sí, la idea és anar obrint a centres de dones, després també centres oberts, que quan estan començant-se a reinsertar és molt complicat per ells, i també ens ho han demanat de justícia juvenil. Passa que és un centre, o sigui, és un projecte de voluntariat, i estem anant a poc perquè en els voluntaris els hi demanem un compromís de mínim un any d'un curs escolar, perquè el que no volem és voluntaris que diguin, ai, a veure
això
com
passa,
són.
No, Carme, això? Sí, aprofito, no?, i que parlem del voluntariat, que moltes vegades els voluntariats que tenim moltes ganes, no?, i tenim, però que no quedi en un sol dia, no?, que el voluntariat és un compromís, no?,
és un també compromís de temps, no?, i de dedicació.
Exacte.
I que no?, crees un vincle amb el projecte que estàs fent, i per tant s'ha de mantenir en el temps, perquè si fas només una, no, o sigui, crees un vincle vincle i al final amb el poc temps es trenca. I per tant s'ha de tenir aquest, no, la continuïtat a llarg plaç per també veure, no, com el que tu aportes, què, com fa la, com es va canviant,
que
no,
es creï un vincle, no? És el que tu deies, no? També consisteix una mica, no, en aquest voluntariat, perquè és això, i ara que també s'apropa Nadal, no, que també tenim com, no, de dir, va, doncs tinc ganes també de donar el meu temps, com deia l'Aixa, no? Però també hem de ser conscients del que implica ser voluntari. No sé, ara també poso aquest debat damunt la taula, Aixa?
N'hi ha molta gent, no, dedicada a fer el voluntariat, i per tant som un dels països amb més quantitat de voluntaris i voluntàries que hi ha, no? Però que hi ha tot darrere, hi ha aquest compromís d'estar allà, no? A portar el màxim que tu tens. En aquest cas, no? Però si ells són psicòlegs, doncs a fer facilitadors, acompanyar... Tenir aquesta mirada oberta, també, perquè clar, es troben en situacions que, diguem-ne, fora del centre penitenciari te'ls trobes, no? No? Suposo.
Sí. No tots són psicòlegs, eh? O sigui, el que necessitem és la persona que va davant, que sí que sigui facilitador de constel·lacions, i els altres dos són voluntaris que acompanyen, que poden... Bueno, la veritat és que tenim mestres, tenim tot tipus de persones que venen, però el que sí que manem és el compromís d'un curs escolar.
I que per ells també aquests voluntaris ha de ser molt xocant,
molt enriquidor,
no? Molt enriquidor, xocant, sí, perquè sí. Vius moltes experiències, moltes sensacions.
Home, perquè això... Bueno, sí, deixa'm preguntar a la Carme, perquè clar, no, és el que tu dius, fer una constel·lació o qualsevol teràpia fora del que seria una presó, no? Que ja deus, quan hi ha emocions entremig, no? Que ja és important, no? El sotrac que pots emportar-te, imagina't. No sé si canvia molt el fet de portar-ho a terme dins d'una presó.
Bueno, jo
amb
porto...
totes les vivències que hi ha a dins.
Jo porto molts anys treballant en constel·lacions. Per mi, poder constel·lar coses diferents em motiva, perquè en realitat els éssers humans tampoc som tan diferents els uns dels altres. Llavors, allà puc treballar coses que és estrany que algú fora et vingui i et digui és que he matat algú. Llavors, en canvi, allà dintre aquestes coses sí les podem treballar i sí són impactants. Evidentment, en els voluntaris també els hi fem tot un acompanyament després, perquè també es mouen moltes coses.
Clar.
Clar, són emocions molt... molt...
I com es constel·la, Carme?
Doncs hi ha el facilitador, se li assenta la persona al costat que vol treballar el seu tema, la persona diu el que vol treballar, per exemple, doncs tinc un conflicte amb la meva germana. Llavors agafaríem un representant per l'intern i un representant per la germana de l'intern i allà veuríem quins són els moviments que es donen. A vegades necessitem incorporar més persones que tenen a veure, que estan afectant aquella relació per veure què està passant. O a vegades, doncs, per exemple, que això ens hi hem trobat molt, no? Amb interns, doncs, que se'ls ha mort algú i no han pogut sortir a l'enterro. No s'han pogut despedir de la persona. Llavors, doncs, posar-li un representant per la persona perquè puguin dir-li tot allò que se'ls ha quedat pendent de dir-li i puguin començar a iniciar el dol. O interns que porten molts anys en un centre penitenciari i sortir els hi fa molta por, que és algo que des de fora un no s'ho imagina, però realment tornar a la societat quan has estat molt de temps tancat fa molta por.
I tant.
I reinsertar-se fa por.
Home, i tant. Sanar, no? Sanar, veig que...
Sí, curar, clar.
Sanar, donar-los, no, totes les habilitats, suposo, també per poder tornar a sortir, no?
Clar.
I recolzar-los en tot moment.
I continuen, com dius tu, es fan aquestes constel·lacions dins de les presons i després, com ens explicaves abans, Carme, després continuen fora, no? Que també teniu aquest règim.
Encara no... O sigui, jo crec que això ho començarem pel curs que ve, el dels centres oberts. Ara com ara estem fent a dintre el centre penitenciari cada 15 dies.
Carme, tenim un projecte preciós, és fantàstic.
Gràcies.
I penso, no, que anar escampant, no, com deia abans la Mercè, poder-ho fer amb dones també podria tenir, no, aquesta...
Sí.
Ha de ser superenriquidor, perquè també les dones necessiten aquest acompanyament d'obrir-se, poder parlar, poder explicar tot el que pateixen, no?
Sí. De fet, és el següent pas. Jo crec que febrer o així comencem a obrir amb dones.
Molt bé.
Al febrer, eh? Al febrer començareu a en quina presó concretament?
Suposo, Carme, que serà aquí a Barcelona, a Batràs.
A Batràs.
Sí.
I actualment quants voluntaris teniu? O sigui, amb quin equip doncs, compteu?
Estem amb un equip ara de 30 voluntaris, més o menys.
Està molt bé, eh? Molt bé, molt bé. Quina feinada. Sí. Escolta, hi ha algun projecte més, a part d'aquests de les presons? Que en té molts, eh? Avui hem vingut a parlar d'aquest, però en té molts, la Carme.
Home, tenim així, a nivell de voluntariat, tenim teràpia per persones de baixos recursos.
Perquè... Únic. Sí. També és necessari, eh?
I això, i des d'on feu, Carme, aquests?
Des del centre. Tenim un centre a Barcelona i un centre a Girona. I llavors, doncs, bueno, tenim algunes persones que es dediquen a això, a atendre persones de baixos recursos. Bastant. Perquè tots tenim dret a tenir problemes. A més, jo és que ho recomanaria, tant les constel·lacions com la teràpia, li recomanaria a tothom. Jo crec que el creixement personal ens ajuda a estar millor amb nosaltres, ens ajuda a estar millor amb els altres... I crec que hauria de fer-ho tothom.
Uh-huh. I, Carme, hi ha algunes persones que diuen que són aquestes teràpies són alternatives, no? Què els hi diries?
Sí, són alternatives i meravelloses. Si una cosa no té a veure amb l'altra. Jo estic llicenciada en psicologia, però bàsicament em dedico a les constel·lacions perquè a mi les constel·lacions em van canviar la vida. Llavors, bueno... Pues és com una manera també d'honrar el que a mi m'ha aportat més.
Que bonic. Doncs escolta, no, penso que, que fa canviar, transformes vides, ajudes, i per tant no cures també.
I sobretot, si m'ho permets, també el que m'impacta molt, l'aixa de la Carme, ara quan estava explicant el seu testimoni, és com estaves explicant aquesta vivència d'haver entrat a la presó per primera vegada i treure una mica la por, no?, que tenies.
Sí.
Aquesta primera impressió, aquests prejudicis que podem tenir moltes vegades.
Sí. Sí, sí. De fet, n'hi ha molts, de prejudicis, però quan entres allà dintre se t'acaben tots.
És fantàstic. Jo he estat fent una experiència també a Brians i és, bueno, surts amb un suïdon.
Sí? Quina
no sé si et passa a tu, Carme.
Quina experiència vas fer, això?
Vaig fer un de... Bueno, feien Sant Jordi, llavors vam llegir el meu llibre i llavors
Vau fer una lectura del teu llibre
a
Brians 2.
I va ser fantàstic. Ells feien preguntes, van fer com una tertúlia literària i... Va ser genial, i és això també, que al principi ja porto la segona vegada o tercera que vaig, no? Però la primera vegada dius, ui, 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 on em pico, no? I després arribes a dintre, t'oblides, és que t'oblides, són persones, no? Sí. I al final són persones que han tingut el que els ha passat el que passa, però tenen moltes ganes, no?, de canviar, de fer coses noves, d'enriquir-se, d'estudiar, ho veus, no? I tenen aquesta mirada dintre de tot, no? Amb moltes ganes d'aprendre.
No, que parlava, sí. Perquè ens hem d'imaginar que moltes vegades ens costa, no?, imaginar què hi haurà a dins d'una presó, no? I totes les activitats que es fan, com per exemple doncs, l'activitat que ens ha portat avui la Xamiró per part de la Carme Tosset, no? Però clar, hi ha moltes altres activitats que es porten a terme, com per exemple la lectura, no?, com deia
la
lectura, Xamiró, aquests cicles.
El mindfulness també, hi ha moltes, però el que fas és obrir, com obrir una finestra, no?, ja que estan allà tancats, és obrir una finestra al món, i a través dels llibres, a través de, no?, d'altres coses. I és, bueno, i veus com, a poc, aquelles persones que potser estan allà tancades i poden tenir, no?, poden obrir-se, poden expressar coses i poden curar. Això és el més important, no?, que curin el que tenen a dintre que
puguin compartir-ho i treure-ho, no?
Sí.
Carme, tu potser després d'aquesta experiència...
Hi ha molts interns que això sempre ho expressen, no?, el fet de, si no hagués acabat aquí dintre, mai hagués trobat tot el món del creixement personal, de la teràpia... O sigui, que a més també els hi suposa un canvi i un conèixer coses que en el seu entorn en què vivien no hi eren, aquestes coses.
I potser que no s'ho haguessin plantejat mai, no?
No, me'n recordo d'un intent que em deia... A la que surti, la meva dona i jo venim a teràpia amb tu.
Que maco. Sí, sí, sí.
Doncs mira, nosaltres ens anem a pensar doncs, que justament doncs, hi hagi aquesta oportunitat també per la gent que està a les presons, doncs, que puguin compartir també, que puguin tenir, no?, aquesta resposta a nivell emocional, no?, que és tan, tan important. Moltes gràcies, Carme Tosset, per haver estat amb nosaltres. Gràcies, Aixa.
Gràcies
també,
a tu,
que jo no sé si preguntar-te, ens veiem d'aquí 15 dies.
Jo crec que sí, encara
arribem, abans de Nadal, no? Sí. Ja tens, tens alguna idea del que ens parlaràs o no?
Us portaré una altra vegada cap al Nepal.
Ah, sí?
Sí, si tot va bé, cap al Nepal anirem.
Vam començar al Nepal i abans de Nadal hi tornarem.
Va, és un projecte molt bonic.
Doncs ja ens ho presentaràs d'aquí 15 dies. Sabeu l'Aixa Miró, que ens porta iniciatives solidàries. Gràcies, Carme, gràcies, Aixa. I ens retrobem d'aquí res, d'aquí 15 dies, amb l'Aixa. Nosaltres marxem breument a publicitat. A l'hora en punt ens posem al dia amb els principals titulars i arriba el cacau de les 4. Avui, amb l'escriptora Carlota Gurt. Parlarem del seu nou llibre, Biografia del Foc. Fins ara. I la passa és viva.